Ara sí que obrim la nostra tribuna oberta. La tertúlia política de Ràdio Illa, cada dues setmanes, ja ho sabeu, els partits amb representació al ple ínsula venen aquí a debatre sobre qüestions diverses. Tenim de moment amb naltros el representant del Partit Socialista, en Rafa Ramírez, també el del Partit Popular, avui en Enrique Llorenç, i a la de Gent per Formentera, na Sònia Cardona, de moment hem de lamentar l'absència de la representant de Compromís en Formentera. Benvinguts, benvinguda, com esteu?
Gràcies, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, un parell de coses sobre els temes que acabam de tocar ara mateix. Turisme, ens explicava la consellera Ferrer que calia anar a fer promoció turística, ho veieu igual també des del PP, des del PSOE. La promoció turística és vigent, cal fer-la? I de quina manera? A veure, qui s'anima?
Bueno, la promoció turística, bueno, és un debat que pensamos que debe ser bueno, establecido con unos criterios con datos, ¿no? Es decir, bueno, obviamente esta temporada ha sido un poco diferente a la temporada, a las temporadas anteriores, ¿no? Es decir, ha habido pues una rebaja de o una bajada, ¿no?, de turistas en lo que llamamos temporada alta, en agosto fundamentalmente. Es cierto que los empresarios decían no hace mucho que se había compensado porque se había alargado un poco más, ¿no? Y entonces, bueno, pues había una cierta compensación, pero también es cierto que hemos vivido una especie de descenso. El mercado turístico es un mercado que fluctúa, es cambiante, es decir, hay zonas que se pacifican, con lo cual también son competidores y bueno, pues se habla de que, bueno, pues hay destinos en Egipto que puede ser que esto cause pues un movimiento en nuestro mercado y tenga repercusiones. Es algo que debe ser tratado con objetividad, ¿no? Yo creo que debe haber un cierto consenso entre los partidos políticos y la sociedad civil y los empresarios, porque es nuestra industria principal y primera. Analizando bien los datos, se cambió de empresa también. Este año se cambió la empresa que hacía el barómetro turístico, con lo cual, además, se ha analizado de otra forma. Es decir, antes se tomaban referencias más en el puerto, se hacían más encuestas, ahora se hacen más encuestas en hoteles. Con lo cual, los datos cambian, ¿no? Porque no es el mismo tipo de encuesta y vemos que hay cosas en estos barómetros que son diferentes. Entonces, con lo cual, pues la temporada ha cambiado, la empresa ha cambiado, los datos que tenemos son un poco diferentes. Yo creo que una perspectiva que entendemos del Partido Socialista es que, obviamente, tenemos un presupuesto, una dotación presupuestaria de 1 millón de euros para hacer promoción turística. Tenemos que generar una herramienta, que esto es importante, que es el Observatorio Turístico de Formentera, con datos específicos de Formentera, un análisis bueno, es decir, solo puedes tomar decisiones con más garantía de éxito si tú tienes datos fehacientes, reales y además bien elaborados. Es decir, sin constatar la realidad tú no puedes hacer algo serio y de futuro. Y creemos que sí, pero lo que hay que segmentar es a quién queremos, ¿no? O sea, hay que decidir que yo creo que hay una idea más o menos de consenso, pero hay que tener claro qué queremos, qué tipo de turista queremos y dónde está este turista, ¿no? Es decir, la ubicación específica, y esto me refiero con el país concreto donde queremos que vengan. Esto también hay que analizar porque no es lo mismo por países cuánto se gasta persona a día dependiendo del origen, obviamente, y entonces tenemos que hacerlo de una forma rigurosa, seria y que sea lo que queremos, ¿no?
S'incorpora ara mateix a la taula de la tribuna oberta Ana Cristina Costa, de Compromís en Formentera. Algú vol afegir alguna cosa més en tema de promoció turística?
No, yo seré breve porque la pregunta también ha sido muy concreta y es promoción turística sí o no. Yo creo que promoción turística estamos todos de acuerdo que hay que hacerla. Que es un debate independiente al de si estamos saturados, si tenemos que regular esta saturación que tenemos y cómo, independientemente de que la promoción turística siempre se deba de hacer. De hecho, nuestro candidato a día de hoy está en Fitur también a pues intentar promocionar nuestra isla. Es decir, promoción, sí. Regulación de cupo, etcétera, pues a lo mejor también, debates independientes. Y luego, muy de acuerdo con lo que dice Rafa, es decir, que hay que ver en cada situación, cada año, la circunstancia, ya no solo de la isla, sino a nivel mundial, como sabemos que ahora se están recuperando otros destinos turísticos que antes estaban en otros conflictos y nos están haciendo una competencia. Es decir, hay que ver en cada año qué situación tenemos, estudiar bien dónde queremos promover este turismo y qué tipo de turismo queremos tener. Habría que hacer una pregunta similar a lo mejor a hosteleros y y empresarios de Formentera de qué prefieren, el turista alemán de hace 15 años o el italiano actual. Eso, por ejemplo, podría ser una pregunta a la hora de promocionar el turismo que queremos hacer después. Es decir, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué tipo de gente queremos tener? Etcétera.
Jo penso que, com bé deia algú també aquí a la taula, hi ha que separar. Jo crec que ja ha fet una anàlisi directa de l'ocupació i que l'ocupació i la promoció no són sempre automàtics. M'explic. Evidentment, això que dèiem de que s'estan creant productes turístics, per exemple, avistament d'aus o turisme actiu, i s'estan creant esdeveniments a principis i a final de temporada, aquests esdeveniments i aquests nous productes s'han d'anar a promocionar. Això ja es fa des de turisme i es va a vegades a fèries especialitzades on es target és molt més concret i no aquestes generals. Però què passa amb aquestes generals? Que són l'aparador del món turístic. Que si no hi anem naltros, hi van altres illes que, a part de ser illes de la nostra mateixa comunitat autònoma, són competidors. Vos imagineu que no anem a una fèria turística i s'estan d'Eivissa mos poden vendre com una excursió d'un dia? I una altra cosa, nosaltres som una marca també. Formentera és una marca, és un producte i l'has de cuidar. Perquè si tu desapareixes i no fas promoció, algú la pot fer per tu. Llavors és molt important que nosaltres estiguem dient com entenem Formentera, què és Formentera i projectar una imatge coherent, que l'any passat va tenir a veure amb el patrimoni, perquè era l'any interessant del patrimoni, enguany té que veure també amb el turisme actiu. Per tant, hi ha que anar donant uns missatges que siguin coherents amb l'illa cap on volem anar. I després anar a buscar targets concrets a fires més petites, fer workshops i fer fan trips i portar els periodistes aquí perquè sortim als mitjans. Vull dir, tot això també és promoció. Jo crec que la promoció s'ha de fer perquè si no te la farà algú i no controlaràs com te la farà. I te la poden fer amb uns interessos que no siguen l'interès general del sector turístic, sinó, i vull recordar que no fa poc una marca de Ron feia sa promoció a Milà, de l'illa de Formentera.
Bon dia a tothom. Promoció turística sí o no? Per supost, sí. També com a membre del patronat de turisme que estic representant jo, vulgues o no, s'ha anat triant des d'allí, perquè allí també hi ha representants de l'àmbit privat, i la gent va dient una miqueta cap on té que estar indicat o no, quan tenim els baremos que s'han fet, quan se presenten, la gent tria una miqueta cap on se va i cap on no. Està clar que hi ha fires superimportants que no es pot faltar, allí mateix se'n plantegen moltes, a totes no hi podem anar, i s'atendeix allí un altre creient que ens interessa més. Per exemple, Fitur és una de les més importants. Per què? Perquè és turisme espanyol. Turisme espanyol crec que ens interessa molt. És algo que és pròxim, no hi ha problema d'avions, no hi ha problema de transport moltes vegades. En canvi, llunyans hi ha que anar a Berta. Perquè moltes vegades nosaltres hem de pensar, Formentera som una illa que depenem de l'aeroport que està a Eivissa, dels vols i de les connexions aèries que tinga cada companyia. Per exemple, companyies que deixen de volar a Eivissa i en altres mos fot el turisme que venia cap aquí. Anem a ser molt realistes, vull dir, a vegades dèiem, sí, volem turisme escandinau, val? Si no hi ha vols que venguen d'allà, no el tindrem. Que n'hem tingut una època i es pot tornar a fer força perquè torni, sí, però hem de sempre estar molt disposats a que nosaltres hem de treballar en els vols que venguen i des del govern balear i des de l'estat fer que els avions es arribin, és que també ens interessa. Vull dir, allí també hem de fer força nosaltres. Hem de fer força que si hi té que haver convenis amb alguna aerolínia que venga des de Londres aquí, com ara s'ha parlat d'aquests problemes, hem de seguir lluitant per això. Per què? Perquè si no feim aquesta força allà, perquè segueixin venguent, no tindrem turisme directe. Ara ens ha anat molt bé els avions directes que venien d'Holanda, els que venien de París, els que venien de Londres. Hem tingut un turisme que normalment sol ser de qualitat, perquè la gent que s'agafa un vol amb l'hivern o amb aquestes èpoques no són molt barats, estan bé de preu, assequible, vull dir, més o menys, però són gent que ve a gastar-se sous. I això és el que ens interessa a Formentera. Venen tant en els petits empresaris a consumir, venen a comprar coses, però a vegades alguns tenen cases, alguns no, i això és una manera de moure una miqueta l'economia. Si no fem una miqueta de coordinació entre sabres vols que hi haurà o cap aquí, i la nostra promoció no té cap sentit, perquè si anem a promocionar-nos a Rússia i no hi ha vols de Rússia aquí, no té cap sentit.
Jo ahí, estoy de acuerdo, es más fácil coger un avión desde Madrid que desde Rusia, pero vete a Phuket y mira cómo está ahí de Escandinavia aquí, igual es coger una escala. Es decir, que tampoco es algo que porque al final, si no, nos centraremos en Alemania, Inglaterra, Italia y España.
Que no.
Y
está, me quiero refiero decir que evidentemente sea fácil para
es
ellos.
Más cómodo, pero no es algo imprescindible.
No, pero que sea fácil. Quiero decir que haya buenas coordinaciones, sí, sí, combinaciones. Si tú en Barcelona tienes un vuelo a cabo de 2 horas para Ibiza, es genial, que tenemos muchísimas, sí, sí, sí. O desde Madrid, y puedes hacer muchas conexiones. Lo que pasa es que no tienen que dormir ni pernoctar allí una noche, porque si no, o dos, los perdemos. Entonces hay que tener buenas combinaciones y eso hay que luchar para esto.
El problema de les combinacions té a veure en que cada vegada s'escurça la durada mitja d'estància. Per tant, hi ha molt, molt amb el viatge europeu, viatges de 4 dies. Si tu tens una escala i perds una nit a una altra banda, ja no et surt a compte venir a Formentera. Tiraràs un altre destí on puguis aprofitar aquests 4 dies d'escapada que tens.
O a lo mejor toda esta gente viene 7 días en vez de 4. Es que también, es que se puede ver de tantas maneras.
También depende, aparte, o sea, está claro que es también la oferta complementaria, ¿no? Y esto es algo que aquí sí que tenemos un espacio de mejora, ¿no? Es decir, una de las quejas que tienes el barómetro es la oferta complementaria. Y aquí sí que tenemos margen de mejora. Lo que vemos es que es un tema complejo, es un tema serio, riguroso, hay que ser riguroso porque es un tema de la economía de la isla y obviamente el 90%, 90 y tantos por ciento de la economía se fundamenta el turismo. Y obviamente son muchos factores, el tema de vuelos, está el tema de conexiones, está el tema de qué ofrecemos, está el tema de cómo cuidamos el medio ambiente, está el tema de si es sostenible, es decir, es complejo, ¿no? Es complejo. Y obviamente hay que hacer promoción.
Recordem que justament enguany és el primer any que el Consell Insular de Formentera ja té les competències i la dotació econòmica gestionant des de la pròpia illa per portar a terme totes aquestes tasques de promoció, d'estudi de mercats, etc, en àmbit turístic. Permeteu-me que avui us presenti per primera vegada en la tribuna oberta aquest espai en què en Miquel Costa ens actualitza en tema de xarxes socials. Miquel, bon dia.
Molt bon dia, Pepo, com va això?
Tu mateix.
Mira, la xarxa segueix una mica igual que ahir. Aquest vent fa que la notícia estrella sigui les fotografies magnífiques de tots els nostres seguidors, de tota la gent que està en el Facebook, Instagram, també en el Twitter, fent-nos arribar aquest temps que fa, però no només a la Sabina, sinó també a la part de Tramuntana, també des de migjorn el Blue Bar ens ha fet arribar una fotografia. Podem veure també moltes d'Anna Maria Serra, o en aquest cas creiem que és en Gerardo, que fa unes fotografies boníssimes i en aquests dies de mal temps, com ahir i avui, també n'ha penjat algunes de molt bones.
Et quedes amb alguna en particular? Veig un barco del Transmapi que sembla una llanxa ràpida.
Sí, sembla un submarí. Es veu la part de dalt i sí. Bé, sí, sempre fotos boníssimes que fa en Gerardo. I a part del mal temps, també hi ha bon temps per allà on està en Valentí Villagrassa, un altre amic d'aquest programa, que li podem seguir una mica el periple d'aquest viatge a través de les xarxes, i ara mateix el fem a Zamora. No sé si ens està escoltant des d'allà, que ens expliqui una mica tot aquest periple està fent per la península ibèrica quan vengui aquí. Un altre tema important i que potser podrien comentar els tertulians d'avui és una notícia, una foto que va penjar el nostre amic Santi Costa referent a un pou molt mal tapat exactament de la zona del torrent de Cala Saona. En el Facebook d'en Santi Costa Joan hi ha aquesta fotografia i ho explica, un pou que no està gaire ben tapat, i ara que malauradament aquests dies els pous mal tapats són notícia, potser hauríem de veure si a Formentera tenim els pous i les, sobretot els pous perillosos, que són profuns, si els tenim ben tapats, no sé.
Ah, és el pou de Cala Saona, diguem-ne, aquest, eh? El que ha marcat ell. És un pou històric que té... De fet, ja era conegut aquest pou pels navegants, perquè allà hi havia aigua dolça. Els que coneixeu la zona, està baixant el torrent de Cala Saona, a mà esquerra, diguem-ne, i sí, té com una nena com de coll de pedra, però està una mica desfet, sí, sí.
Sí, no és l'únic pou que està en aquestes condicions a Formentera, per això ho dèiem, no?, que potser és un moment per revisar tots aquests pous, a veure si estan en les condicions adequades perquè no passi res. Un altre fet que també s'ha comentat molt a les xarxes, obertura del Far de la Mola. Molta gent ha penjat fotografies de l'interior i es fan ressò d'aquesta notícia de que a partir de febrer la gent de Formentera podrà visitar el Far de la Mola abans de que s'acabi de completar amb el seu contingut. També més coses des d'Eivissa. Un col·laborador d'aquesta casa, en Joan Ribes, ens informa que li han robat la moto. No només és a Formentera que passen aquestes coses, sinó també des d'Eivissa. I res més, volíem comentar la nostra audiència, que ens pot fer arribar comentaris, fotografies i tot el que vulgui, que després llegirem aquí en aquesta secció, a través de les xarxes de Radio Illa, tant al Facebook, a Instagram, com també en el Twitter.
Gràcies, Miquel.
Gràcies, Pepo.
Bé, un altre assumpte que hem tractat abans amb la gent d'emprendada feminista, no sé si els coneixeu, són nous, noves, més ben dit, unes atletes d'Eivissa que estan fent una mena com de patrulles nocturnes amb un braçalet violeta morat al braç, que és el color que distingeix la lluita feminista, per intentar evitar situacions d'agressions sexuals. De moment ens ha explicat la seva portaveu, Naixaima Triqui, que la seva sola presència, a Eivissa això, la seva presència de moment és, diguem-ne, dissuasiva, no han hagut d'intervenir directament en cap situació, però sí que ens ha fet pensar bastant, ens ha explicat, clar, que nosaltres quan tornem de festa o de sopar amb unes amigues, el que sigui, normalment ens diem allò de, bueno, si te'n vas ara, doncs bueno, vés-te'n, però enviem un missatge quan arribis a casa, no? O, bueno, no sé, una sèrie de prevencions que, no sé, Rafa, Quique, si, jo almenys no ho acostumo a fer jo quan vaig a sopar por ahí amb els meus amics. Com veieu aquesta situació? També li hem preguntat sobre la irrupció del discurs de Vox en la nostra societat i en particular a les pitiuses, perquè també es presentaran aquí. Ens ha dit que, bueno, que ens ha dit que li feia fàstic el discurs de Vox, no ha entrat gaire més a contraargumentar-lo. Però bé, com veieu aquesta situació, als drets de les dones, aquesta mena de preocupació latent que existeix en tota dona que camini sola de dia i sobretot de nit?
El preocupant és que encara segueixin passant aquestes coses. Vull dir que tu vagis pel carrer i no te'n puguis anar tranquil perquè qualsevol persona puga intimidar-te, perquè realment això és por, llavors tens por. Jo vull dir, personalment, nosaltres quan sortim amb amigues a sopar, sí, mos enviem un missatge a totes, al grup, dient, bona nit, i ja està. I et preocupa si alguna no ha dit res. Perquè hi ha gent que viu lluny, hi ha gent que pot haver rebentat el cotxe, pot haver passat alguna cosa. I amb això que ha passat aquests dies, que també hem sentit algun cas per Formentera, vull dir, no, tampoc no sé molt bé què, però no agrada. No agrada perquè potser no és res greu, però només tu poder estar intimidat per algú que et faci, saps, que intenti amenaçar-te i tu no et sentis segur que no puguis ser lliure de creuar un poble, t'ho dic perquè l'altre dia mateix vaig creuar a les 9 de la nit a San Francisco i era desert, no vaig trobar ningú. I dius, és veritat, jo entenc una persona que passeja tota sola, com jo he de treure's car, que té que deu que siga, que et trobis tot sol i et puguen venir dues persones assustar-te, que millor no faran res, però no és això. Tens que poder tenir la tranquil·litat d'anar bé.
Jo penso que bé, que aquest cas és molt lamentable i esperem que s'aclareixi aviat i els responsables ho paguin, però sí que és veritat que potser no està, sembla que a vegades parlam i sembla que aquestes coses passin a una altra banda, però sí que per exemple, a Formentera, una de les formes de violència que potser les violacions, evidentment, jo sempre dic el mateix, però és veritat, són la punta de l'iceberg, no? La violència extrema són la punta de l'iceberg i sota hi ha una gran massa de gel que te prepara perquè això per normalitzar pràcticament la violació. Però abans hi ha moltes altres coses que hauríem d'aturar i la violació, per exemple, deixant-la pels cossos de seguretat i una altra cosa, no? Per tant, jo crec molt en que la feina feminista és molt preveure totes aquestes actituds que fan que vagis normalitzant cert grau de violència fins a arribar a prenent-te la llibertat d'agredir sexualment a una dona. I, per exemple, a les xarxes socials o les pintades, sovint prop de l'institut surten pintades en referència a nenes, insultant-les. A les xarxes socials es fa escarni molt sovint de la roba que porten. Tot això és una violència que sí que hi vivim diàriament tots amb ella i que moltes vegades no és portada o no li dedicam estona. Per tant, jo m'agradaria lamentar això, però afegir-li, com a part del mateix problema, moltes altres cosetes que estan passant. Jo ho vaig dir l'altra vegada que parlàrem de Vox, jo em nec a donar-li espai a un partit que encara no té representació i que basa la seva campanya en crear odi cap a altres persones. Per tant, jo no vull contribuir a fer-li propaganda. Dit això, és veritat que també són un símptoma de que sempre dèiem que el moviment feminista realment és molt revolucionari i que els canvis implica un canvi de societat i jo penso que aquest partit polític és una reacció en aquest canvi. Sempre que hi ha un canvi per a bé i que algunes persones han de renunciar als seus privilegis, això, la renúncia als privilegis, no és fàcil. I, per tant, això requerirà uns reajustos i jo penso que aquest partit el que pretén és entre totes les persones que estan molestos amb alguns dels aspectes de les noves lleis i que no estaven acostumats a que les dones tinguéssim aquest protagonisme o que aconseguíssim exercir els nostres drets amb més èxit de l'habitual, s'han de recol·locar. I mentre es recol·loquen, intenten ser casats amb aquest discurs fàcil de que la culpa de que estiguin fotuts la té alguna dona que els ha fet alguna cosa a la vida, no?
Bueno, la candidata a Eivissa de Vox és mujer. También hay que tener en cuenta esto, pero bueno.
Si no hubiera mujeres que son, están a favor del patriarcado, el patriarcado no se sostendría, porque somos más.
Ya, pero me refiero que yo
tampoco... Que va a treballar a Formentera.
Tampoc, la pregunta qual era?
Com veieu aquesta situació al respecte de el que ens ha explicat la...
És que tot això viene de la notícia, la notícia d'estas chicas d'Ibiza que han salido, digamos, por la noche a patrullar. Entonces, yo sinceramente, yo soy feminista, de verdad, y lo digo abiertamente, es decir... Pero hay extremos o cosas que no les veo sentido. Lo de estas chicas, yo creo que a lo mejor puede ser algo más... Tiene otra finalidad antes que proteger a las chicas que ponéis sola por la noche. Disuadir, sí, o hacer publicidad.
Dir, yo som algo, però...
No, lo tengo clarísimo. Y no te daré motivos para que lo dudes. Pero me refiero que a lo mejor este es otro tipo de... A lo mejor quieren hacer una publicidad para meternos en la cabeza... Y para bien, quiero expresarme, el cómo tenemos que actuar, porque realmente tenemos Guardia Civil, tenemos Policía Local, etcétera, etcétera, y ellos creo que a lo largo de un año patrullando todas las noches pocas cosas pueden hacer. Y creo que el que es un violador por la noche vaya a hacer algo, no dejará de hacerlo porque estén ellas por ahí, porque irá a otro lado, porque chicas hay en todos lados.
A ver, deixem acabar l'Enrique sí, sí. I després tinc una paraula demanada per Rafa
insisto,
i després Sonia.
No voy a entrar en lo de Vox porque como ha dicho... Sonia, no tienes representación de momento, no voy a perder tiempo tampoco, pero insisto, es que es un tema complicado, se puede ver desde muchas perspectivas, hay algunas en las que estamos más afines o menos, pero y luego hay cosas que para mí no tienen mucho sentido, como lo de estas chicas, que por eso ha empezado este debate.
A mí lo que realmente me parece es triste. O sea, no es que no tenga sentido, yo creo que el sentido de las acciones se lo da la realidad y la perspectiva que te da cuando analizas esa realidad. Es decir, si lo hacen es por algo. No creo que ninguna mujer quiera pasar la noche protegiendo a otras mujeres, con lo cual lo que me parece es triste, pero esto es como cuando las patrullas de vecinos en zonas de donde hay conflicto social y donde hay delitos de otro tipo. Me parecen tristes, o sea, estamos llegando a un nivel de degradación social triste. ¿De dónde viene esto? Lo que decía Sonia, es decir, es cierto, esta es la punta de iceberg porque hay muchas conductas todavía en nuestra sociedad que tenemos asumidas de micromachismo. Y el micromachismo tiene pues categorías y las conductas se van haciendo cada vez más graves en contra de la mujer. Es triste, triste. ¿Y por qué? Porque arrastramos una herencia cultural y educativa asumida por todas las familias, incluso el rol de la mujer, de una sociedad muy machista. Y esta es la puñetera realidad, por desgracia. Es triste. O sea, y además, yo creo que gente como yo, que ya casi tengo 50 años, obviamente hemos vivido esta cultura muy de cerca y en casa. Y hemos visto como nuestros padres, yo por lo menos en mi ámbito familiar, era el que tenía más autoridad que nuestra madre. Y esto es triste, venimos de ahí. Esta es la puñetera realidad. Esto es lo que hay. Y contra esto hay que luchar y concienciarnos. Y a mí personalmente, que vengo de esa cultura y de esa educación, hay veces que me veo y digo, ostras, qué mal, ¿no? Lo estás haciendo mal. Porque tenemos que reconocer que se nos ha educado así y que requiere un esfuerzo personal de decir, no, esto ha cambiado. ¿Por qué es así? Porque somos seres humanos iguales, con los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas libertades y la misma forma de disfrutar la libertad. Entonces, ¿qué nos queda? Y además con el agravante de que estamos viendo, o hay indicadores, de que la sociedad, o sea, las edades más jóvenes ahora empiezan a caer en algo con lo que hemos estado luchando y que hemos estado formando. Dices, esto es triste, vamos mal. Y esto a mí me produce tristeza, que unas mujeres tengan que autodefenderse y salir a patrullar para defender a otras mujeres, me parece triste. ¿Qué nos queda? Mucha reflexión, ni un paso atrás, pero ni en educación. O sea, esto debería ser rigurosamente insertado en el cerebro de cada niño y de cada niña. Son iguales y hay... una cosa que se llama respeto y respeto a la libertad del otro, me da igual del otro compañero hombre y más, con más sensibilidad, al compañero mujer. Esto creo que es una tarea que nos queda. Con lo cual, cuando vienen diciendo tonterías y gilipolleces estos señores de Vox, lo siento, pero es lo que absolutamente pienso, ni una. O sea, no se les puede consentir desde el espectro democrático y que cree en la igualdad y en los derechos de las personas, no se les puede permitir ni una.
Sònia?
Jo retornant una mica també a el que dèiem. Jo felicitar-les pel nom, perquè jugar amb això emprendada és puríssim, no? O sigui, aquelles joies que signifiquen també una certa submissió, retornar-ho amb un moviment feminista, vull dir, d'aquí ja han fet un exercici d'imaginació i d'implicar-se. A veure, jo quan estava a la universitat i vaig entrar en contacte amb el feminisme, una de les coses que hi havia ja, i hi havia un debat dintre del feminisme, perquè el feminisme no és monolític. Evidentment hi ha moltes sensibilitats dins del feminisme. I me'n recordo que una de les primeres discussions que tinguérem en el grup de dones és si havíem de fer autodefensa o no. Perquè hi havia un grup de dones que deien que la violència era una ferramenta que feia servir l'home i que no volien fer servir... I les altres que deien, no, però ens haurem de defensar, no ens haurem de deixar matar. Per tant, jo recordo aquest com un dels primers debats a la universitat fa 25 anys, quan vaig entrar en contacte amb aquest moviment. Per tant, sempre hi ha hagut aquesta idea d'empoderar-se i que això passa també per sentir-te segura i per defensar-te. I no en va una dona que ha estat víctima de maltractament, a vegades per ajudar, per tornar a recuperar la seva confiança en si mateixa, també se li donen classes de defensa personal. Perquè, evidentment, això no et salvarà potser, però et dona una seguretat que et permet anar. Que és molt trist? Sí. Però en una societat violenta t'has de poder defensar. Que és molt trist i que genera també encontres dins del moviment feminista? Sí. Però, evidentment, el problema és denunciar totes aquestes formes de violència. I tornant a el que dèiem dels discursos que hi ha actualment, que quan es diu, hem de tornar a l'educació, però l'educació, quina és? L'educació és en perspectiva de gènere. Les famoses ideologies de gènere que alguns estan criticant, que totes les universitats, ja, però el que vull explicar, totes les universitats amb un mínim prestigi tenen càtedres de gènere. És una teoria plenament acceptada a les ciències socials modernes des de fa més d'un segle entrades a la universitat. Per tant, que ara es qüestioni això no és més que una reacció reaccionària als avanços que ha tingut la dona els darrers anys. I com això s'ha d'analitzar. I l'oportunisme polític de qualsevol grup deixa de banda. Això és una reacció organitzada del patriarcat cap als avanços que estan tenint les dones últimament.
Seré breu. Però, simplement, amb aquest tema de les patrulles que fan, aquestes sabotes que s'han animat a fer-ho, jo crec que també ve causat per una impotència sobre el sistema, no? Vull dir, impotència a poder defensar-vos, no? A poder defensar-vos i a poder caigui justícia, no? Que no tingues aquesta por d'anar pel carrer. I crec que això d'aquí, elles és el seu petit gra que porten cap a la societat per dir, encoratjar les dones que seguim endavant i que no tenim que tenir por a quedar-nos amagades. És un doble sentit, crec jo. I segona, jo crec que aquí hi ha un tema molt important. Els cossos de seguretat fan la seva feina, vigilen, agafen la gent moltes vegades, però crec que aquí hi ha una feina molt grossa política que és començar a tocar tot el que és la justícia. Vull dir, tot el que és... quan entra una persona dins un jutjat i se la jutja, en el cap de dos dies moltes vegades surt. Moltes vegades, segons a quines penes no són... Vull dir, tot això es té que revisar, es té que tornar a que una persona que treu, i sentit a dir per cossos de seguretat, els agafen avui, ells queden fent papereig a Eivissa i es delinqüent, ha tornat a Formentera abans que ell. Això té que tenir una miqueta més de repercussió. No pot ser que siga tan fàcil... crec que hi ha un transfons, que és molta feina, i crec que ha lluitat també cap per allí.
Quique.
Sí, bueno, Rafa, yo creo que no tienes ninguna duda de que me da la misma tristeza que tú.
No,
ya, pero me refiero, que cuando hablas de tristeza, digo que yo tengo la misma que tú, es decir, no tengo menos tristeza. A mí me produce la misma tristeza y la misma pena que a cualquiera que estas chicas tengan que salir a la calle con esta finalidad. Lo que quiero también decir que esto nos va a costar años, porque como dice, o sea, claro, no es un caso, como dice, que está en la punta del iceberg Sonia, sino que viene desde una base como nuestros padres, que mi padre, yo tenía hermanas y les hacía levantarse para quitar la mesa y a nosotros no. Claro. Eso yo no se lo, ¿qué le voy a explicar yo a mi hijo después? Que lo haré al revés. Y esto, mi hijo, con su hija, lo haré, o sea, tenemos generaciones por delante, perdón, tenemos generaciones por delante hasta llegar a este punto. Y depende de nosotros, de nuestros hijos, de la educación, de la universidad, de los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas chicas, más que poder evitar un caso de violación, lo que están haciendo es inculcarnos, tener un pequeño detalle para tener sensibilidad. Y estos pequeños detalles son los que al final hacen grandes cosas. Y eso también es cuestión de mucho tiempo. Y ahí estamos todos, creo que estamos todos de acuerdo. A lo mejor no Vox como vosotros, pero en una misma finalidad, creo.
Yo creo que falta operador en los sistemas, ¿no? El sistema de justicia, el sistema policial, pero en los agentes, en la gente que trata con conductas violentas hacia la mujer, ¿no? Esto está claro, por todos los sitios. Pero falta en los colegios también que los niños aprendan a identificar cuál es una conducta aceptable y cuál no, y cuál es la de respeto y cuál no. Esto es lo que me refiero. Pero falta formación en las familias. Incluso en las familias, a los padres, también nos falta formación para evitar lo que tú dices, ¿no? Es decir, y para generar criterios de igualdad y de convivencia. Pero
es que no tiene que ser al revés, tiene que ser igual. Se tienen que levantar igual, los igual, dos, cada uno sí, su plato.
Correcto, está
yo
claro.
Creo que más entendido, Sonia. Pero bueno, es que hay una cosa, tú eres política, yo no. Yo creo que tú me entiendes cuando
hablo. Así igual, bueno, ¿eh? tú cartel de político. ¿Eh? No, ya no eres político, como si ya estás.
Bueno, pues soy un político con muy poca experiencia.
Hem d'anar acabant, va.
Vale. Y lo triste es que la realidad, pues ante esta realidad, ni un paso atrás.
Recambios i Ibiza es dedica a la importació de recanvis per a tota mena de vehicles. Actualment és una de les empreses líderes del mercat espanyol de recanvis, peces i serveis per a tallers particulars. Veniu a Recambios Ibiza, al polígon industrial, 971-32-23-27-23-27. Tenim el que necessiteu i si no ho tindrem en poques hores. Espera, que... pecat meu. Se m'havia passat un torn de paraula d'Anna Cristina. Digues?
No, només era poca cosa. A l'escova de pares només anava a dir que assisteix molt poca gent. Que això que ha dit n'hi ha, i l'institut mateix, Sapima, tenim un munt de xerrades de pares i sempre van a 6 o 7 mateixos.
Per cert, avui hi ha un grup de suport que promociona el Consell Insular de Formentera, ara de benestar social, per famílies amb boixos de 6 a 12 anys. Serà aquesta tarda la primera sessió al casal d'Entitats, al costat de l'antic centre metge, o a l'antic centre metge, avui de 6 a 20, de 6 a 8 del vespre. Un momentet, Sònia. La xerrada que hi ha avui sobre ajudes a fotovoltaiques, energies verdes i tal, tal, queda posposada fins al dimarts 5 de febrer. Per mal temps, recordem, encara estem amb el port tancat. No hi ha temps per més. Agrair-vos la vostra presència. Moltes gràcies. Salut.